Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha emès una interlocutòria en què insta el ministre d'Hisenda espanyol, Cristóbal Montoro, a argumentar les seves declaracions als mitjans de comunicació en què assegurava que no es va destinar ni un euro des de Catalunya de diners públics a l'organització de l'1 d'octubre. Segons Llarena, aquestes afirmacions contradiuen les proves que diu que figuren en la instrucció de la causa. És per això que li demana que aporti proves el més aviat possible sobre el suport objectiu concret de les seves declaracions. Junts per Catalunya, mentrestant, continua treballant amb els tres candidats per a la investidura, que són Jordi Sánchez, Jordi Turull i Carles Puigdemont. El grup parlamentari s'ha reunit a Berlín per analitzar la situació política i judicial. El portaveu, Eduard Pujol, ha insistit que es treballa sense presses i que el calendari, amb la data límit del 22 de maig cada dia més a prop, no ha de ser un impediment per prendre decisions. El desgel entre els Estats Units i Corea del Nord, en plana internacional, continua en marxa. El director de la CIA i proper secretari d'Estat nord-americà, Mike Pompeo, es va reunir en secret amb Kim Jong-un a finals de març, segons ha informat el diari The Washington Post. La trobada de Pompeo hauria servit per planificar la cimera del líder nord-coreà amb Donald Trump, que es preveu que es faci al juny. En plana cultural, dos films catalans dirigits per dues directores sortides de l'ESCAC han triomfat avui al Festival de Màlaga. Dues pel·lícules ben diferents, la comèdia Mi querida cofradía, que va divertir ahir molt al públic, i el drama Les distàncies, candidates a fer-se un lloc al palmarès. I tertúlia a les 8 del vespre, al cafè del Teatre de l'Escorxador de Lleida, sota el títol Espiritualitat i religió en temps d'incertesa, organitzada pel Moviment de Professionals Catòlics de Lleida, amb Jordi Capdevila i Margarida Llop.
Ràdio Estel.
Cada dijous a les 5 de la tarda us esperem al Viure des de l'Essència. Perquè som els que realment volem ser? O com els altres desitgen veure'ns? Compartirem una estona amb professionals de diferents àmbits. Però davant de tot, no ens oblidem. Veurem la persona. Compartirà amb nosaltres el seu sentit de vida i eines per al nostre benestar. Dijous a les 5 de la tarda.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
L'Hora Mèdica, amb Teresa Josep i Marc Rius. Un programa patrocinat per Team 2000.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per tots i totes. Són les 5 tocades i a Ràdio Estel, els dimecres. A aquesta hora ens dediquem a parlar de salut. L'Hora Mèdica és un programa fet en directe, pensat i dedicat únicament al benestar de les persones que ens escolten, com avui, que tindrem a debat per què ens vàrem casar amb la persona equivocada. 60 minuts de divulgació ciutadana fets en directe amb l'objectiu de buscar i trobar el millor professional de diferents especialitats, com avui, que toca psicologia. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento a les vies de so, com cada dimecres, Mario Ramírez, i a la conducció i direcció, la Teresa Josep, que avui no es pot acompanyar per motius de feina, i qui us parla, Marc Rius. És bastant freqüent que en una relació de parella, especialment si es porten molts anys junts, s'atreveixi pel que es denomina una crisi, una etapa en la qual un o tots dos comencen a qüestionar-se moltes coses, a expressar insatisfacció en algun grau i a necessitar canvis, perquè el model de relació que mantenien no acaba de servir-los en l'actualitat. En aquest sentit, l'amor és alguna cosa dinàmica, per la qual cosa és absolutament normal que passi per diferents etapes i irracional pensar que sempre sentirem el mateix, passi el que passi. Avui, a l'Hora Mèdica, en parlarem. Avui parlarem, com veuen, de l'amor, amb una pregunta interessant. Per què a casar-te? Per què vas a casar-te amb la persona equivocada? Per fer-ho, comptem avui amb la Mariló Ríos, que és psicòloga i infermera, que té ganes de compartir amb nosaltres aquesta qüestió. Bona tarda, Mariló.
Hola, bona tarda, Marc.
Escolta'm, molt pessimisme, no?, aquesta afirmació, oi? Sembla que hi ha, no sé, matrimonis o parelles, de fet, que funcionen. Sembla que poques, però n'hi ha, no?
I tant que n'hi ha. I, bueno, és la típica pregunta que se'ls pot fer, no? Quin és el vostre secret o com ho heu aconseguit? Perquè realment sembla algo difícil, no? I difícil de mantenir en el temps. Doncs sí, sembla una qüestió suggerent, no? Perquè vas a casar-te amb una persona equivocada. Mm-hmm. Sembla pessimista, però també crec que és bastant realista. De fet, aquest titular pertany, no és meu, pertany a un vídeo de Alain de Botton. Alain de Botton és un filòsof i escriptor, té un canal a YouTube que és molt interessant, l'Escola de Vida, ho podeu subtitular també en espanyol, està en anglès, i ha escrit molts llibres sobre l'amor, etc. I, bueno, és interessant. Jo faré una mica la interpretació i afegirem coses sobre aquest vídeo que us convido a que mireu en algun moment, si esteu interessats en el tema.
Per què ens casem o ens hem casat amb la persona equivocada?
Ja, vale. Doncs això, segons Alain de Botton i altres psicòlegs, i jo també estic bastant d'acord, hi ha una manera d'entendre el que és l'amor, o ser estimat i estimar, que ve des de quan érem petits, no? I això queda com en el subconscient de la persona. I sobretot té a veure, per exemple, amb els pares, anem a posar que ens tracten com hauria de ser, amb amabilitat, amb generositat, etc. Però aquesta experiència d'amor també ve imbrincada moltes vegades amb experiències no tan bones, com per exemple de decepció cap als pares també, o és igual, o cap a familiars, etc. Són les nostres primeres experiències d'amor. I a la decepció també hi ha inclús el fer-te sentir ningú, mil coses d'aquestes que no són tan positives. Llavors, aquesta manera d'entendre com ens estimen, perquè va tot conjuntat,
sí,
doncs fa que entenguem que la persona que busquem s'assimili amb aquests patrons que ens fan sentir aquest mateix tipus d'experiència, inclús també de patiment. Ja. M'explico? Aniria una mica per aquí.
Patiment d'estimació, no? De tant estimar o...
Sí, a vegades el fet de tant estimar i perquè t'estimo et faré patir, qui t'estima et farà... és pel teu bé, totes aquestes coses s'han de qüestionar una miqueta, no? Perquè et fan com entendre que l'amor ha d'haver-hi pues, molta gelosia o control, que moltes vegades el que hi ha en el fons de tot això és simplement por, i por a, potser a ser abandonats, yeah, etcètera, no? I a vegades el que es veu a la superfície és d'alguna forma el puntal d'algú més simbòlic i més profund que portem a dintre, clar, i que si no ens dediquem un temps a conèixer-nos a nosaltres també mateixos, és més difícil també quallar amb algú, clar, altre, no?
Inclús potser aquestes pors, no?, ens fan que deixem de ser nosaltres. Por de no perdre la parella o el que no ens deixin, potser no podem no ens deixen ser com ens van conèixer, no?, i com som.
Sí, clar, quan ens coneixem ens comportem d'una manera, comencem a agafar uns rols, i aquesta evolució després... pot anar paral·lela o pot distanciar-se, no? A part de tot això, realment també hi ha un desgast dels anys i, clar, hi ha el passe de la idealització a la decepció. I, clar, s'ha d'intentar no agafar-ho molt dramàticament o molt en termes absoluts, sinó entendre-ho més com un procés dinàmic i, bueno, on també equivocar-se, si et cases t'equivoques, si no et cases també, en tema que tothom, en realitat, sent humans, ens equivoquem. Clar, clar. I tampoc passa absolutament gran cosa. A veure, no vull simplificar-ho, però no fer-ho més gran massa, no? Clar, del que és. Pel nostre bé, simplement, clar, per a la nostra salut mental.
Mariló, per què volem tenir parella? Viure en parella, casar-nos, perquè és tan fàcil, o perquè ens facin feliços, per compartir la nostra vida. En realitat, què busquem?
Sí, a veure, la idea de la nostra idea de ser feliç és sentir-te estimat, estimar, compartir, tot això acostumen a ser les respostes més freqüents, no? Sobretot buscar la felicitat, no? I sentir-se amat i amar realment és una experiència molt maca, no? I bueno, que et dona pues, molta vida, una experiència realment maca de viure. Però, en el fons, també es busca això que t'estic explicant, no? Segons Alain de Botton i altres psicòlegs, el que també busquem és intentar reproduir aquestes experiències primerenques d'amor, que no sempre són les més possiblement adequades, sense ànim de recriminar res ni als pares ni a ningú, però a vegades no són les més adients, però sí que el nostre cervell d'alguna manera busca el que coneix, el que li és familiar. Yeah. I llavors, això per què t'ho dic? Perquè potser algú a tu, Marc, et diu, mira, et presentaré una noia maquíssima que és, bueno, és que ho té tot, no? T'agradarà físicament, és molt habilidosa, és simpàtica i tot el que li vulguis afegir. I després tu la coneixes i dius, ostres, sí, era molt maca, aquesta noia, però sempre, i aquest però, no? Què passa? Yeah. És exigència? Quin és aquest però? I a vegades és simplement que has vist que en la seva conducta no t'és familiar la seva manera d'entendre l'experiència amorosa com seria amb ella. No sé si m'acabo d'explicar, però a vegades hi ha coses d'aquestes molt en el subconscient i que no ens adonem del tot, no? I, bueno, crec que és important, com a mínim, tenir-ho present.
Vol dir que potser falta una mica d'empatia o feeling, que ara es diu?
També està clar que falta el feeling o l'empatia, però a vegades realment pot ser que no tinguis feeling el primer dia i, en canvi, un altre sí. També clar, és que hi ha tantes històries, no hi ha un patró comú, perquè a vegades també dius, no, si amb què hi ha fatal, i després va i et cases amb ell, no? No sé. Coses d'aquestes, no?
Llavors, com resolem aquest lío, aquest enigma?
Clar, aquest lío, entre d'altres coses, perquè parlem ara a grans trets i, bueno, i és una conversa així informal, però una de les coses és amb maduresa, realment.
Maduresa
és fonamental, no? Madurar a nivell individual. Tots quan ens casem pensem que serà per sempre i és una idea molt romàntica,
sí,
i és molt maca, però està també a vegades idealitzada i, bueno, és com a tota la vida, no? Un procés en el qual intentes, perquè vols que perduri quan te sents feliç, però també que entra aquesta part de maduresa, de que ja veurem què passarà, i sobretot de ser docents. El que diu Alain de Botton, i estic bastant d'acord, és que hem de ser docents en fer-nos conèixer l'altre, i no precisament quan estem en situació, pues, enfadats o cansats, sinó en el dia a dia, no? Perquè tots som difícils de conviure, en principi. Hi ha gent més fàcil que d'altra, però ja entra molt en joc el tema de les interpretacions de la conducta de l'altre, perquè ho fa, que és un egoista, que no pensa en mi. I a vegades hi ha una sèrie de malentesos que es van sumant i que a vegades acaben en una... Bueno, a vegades no es pot resoldre ja, però és per un cúmul de malentesos i de males interpretacions.
Suposo que també el tenim diàleg ajuda, no? Deu ajudar a la parella.
Sí, el diàleg ajuda. És veritat que tampoc tot es resol amb diàleg, a vegades hi ha coses que ja no, però sobretot crec que, per exemple, jo a vegades penso, quan era més jove, pensava, ostres, si tens una cita i tot és perfecte, entre cometes, doncs tens la sensació, i aquesta és la persona de la meva vida, doncs perquè has anat a sopar i el restaurant era maquíssim, tot l'ambient, tot va anar fluid, tot l'entorn, però a vegades és quasi més interessant interessant tenir una cita amb la que les coses no sempre surtin tan perfectes, clar, perquè és la manera de veure com ens comportem, clar, davant de l'altre, no? I com som, o com, quin grau d'autocontrol tenim, o quina empatia, o si som flexibles o més rígids. I totes aquestes coses es necessita també, tot s'ha de dir, un temps que es vulgui dedicar a conèixer l'altre.
Llavors, com, segons tu, una professional, com ens apropem a l'altre?
Doncs això que et deia, principalment ens apropem millor quan hem madurat una mica, quan ja no veiem l'amor com alguna cosa molt idealitzada, com quan entenem que no ha de ser perfecta ni nosaltres tampoc, quan entenem també les nostres primeres experiències d'amor com han sigut i que no les estiguem projectant amb l'altre i l'altre amb nosaltres, quan veiem com entenem els gelos, com ens posicionem amb els rols, i tot això amb calma es pot anar construint alguna cosa. De totes formes, està clar que el desgast dels anys, de ja conèixer-te i perdre aquell punt màgic, doncs és lògic que es perdi, però bueno, es poden guanyar d'altres coses.
Estàs escoltant L'Hora Mèdica, amb Marc Rius. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43. Busca'ns al Facebook, L'Hora Mèdica.
Nosaltres continuem a L'Hora Mèdica. Estem parlant amb la Mariló Ríos, que és psicòloga i infermera. Mariló, quins són, segons tu, els tipus de conflictes que es donen més en les parelles? Suposo que al teu gabinet, doncs, bueno, tens visites a parelles o coneixes...
Sí, doncs els conflictes són els del dia a dia, o sigui, conflictes de divisió de tasques, sobretot conflictes, ja dic, de tipus de mala interpretació. Què vull dir? Per exemple, vens a casa després de treballar i vens molt contenta, pues, perquè t'han pujat el sou, no? Una cosa per que tens moltes ganes de compartir amb la parella. És també una de les raons per les que busquem tenir parella, per consolar-nos, per estimar-nos, per les relacions sexuals, per tot, no? I també, doncs, això, amb lo bo i amb lo dolent, no? I tens moltes ganes d'anar allà. Llavors, li expliques a la teva parella tan contenta i ell té una cara, doncs, de pasmat, no? Allà, que no, com si no li interessés en absolut, clar, no? Clar, tu... possiblement, no dic que sempre passi, és un exemple, però possiblement tu diguis, ostres, que poc li importo, li estic explicant, que m'han pujat el sou amb el que representa ara per als dos, etc, perquè sortim guanyant, i té una cara com si li hagués dit està plovent, no? I resulta que, clar, el que jo no sé és que ell, per exemple, ha tingut un mal dia de feina. Però què passa aquí? Doncs que ni ell m'explica ni jo li explico, només li he dit això. I llavors acaba amb un malentès de no li interesso, l'altre interpreta no li interesso, clar, i aquí queda ja un mal rotllo, no? I costa de superar-ho. Costa de superar-ho si no s'aclareix, no? Si no som més llançats a explicar, mira, perdona, sé que això és important per tu, podria ser una solució, però ara és que he tingut un problema, clar, i... Però a vegades no ho fem, possiblement... Tu què penses, Marc? Doncs per no fer mal a l'altre, pensem, bueno, calla i no l'agobis, però...
Segurament. Però, clar, és que el diàleg... D'entrada, la convivència, això ho dieu vosaltres, els psicòlegs, la majoria, és difícil. Conviuen amb una persona, amb la teva parella, amb els amics, a la feina...
Sí, és difícil.
La convivència. Hi han discussions, hi han, no diem, les reunions dels veïns a les escales...
També.
Que acaben amb crits, i això que no hi ha gaire convivència. En fi, on hi ha una relació una mica estreta, hi ha conflicte. Aleshores, clar, a la parella encara més.
Sí.
Perquè són molts moments junts.
Sí, la veritat que... I a part hi ha una altra cosa. El diàleg hauria de ser primer, sobretot també amb nosaltres mateixos. O sigui, també és difícil viure... nosaltres mateixos amb nosaltres mateixos, no?
Sí.
Perquè sabem les nostres pors i tots les tenim en major o menor mesura i els nostres punts més foscos. Llavors, això a vegades també ens costa compartir-ho amb un altre o no sembla dèbils o coses d'aquest tipus. Però són conflictes que es van sumant i sobretot hi ha un simbolisme de fons, que del que no som tan conscients, del que representa això. Ja no és perquè no vulgui escoltar-me en aquell moment, sinó perquè em sento no estimada, no? I això ja entra en aquesta manera d'interpretar l'amor, no? Que segurament té a veure, com deia, amb altres experiències que t'han deixat pues, decebut. I aquí és on no s'ha d'acabar d'entrar. Abans de posar una etiqueta d'aquest tipus, és millor dir què et passa, que et fa il·lusió, no? Digue'm alguna cosa, no? I a veure com reacciona l'altre. És, en realitat, la convivència és un negociar cada dia. Esclar. Les imperfeccions de cadascú, però que han de ser-hi, eh? No hem de ser perfectes.
Passa que a vegades potser o no sabem negociar o també falla és escoltar. Cada vegada la vida, no sé si t'has adonat, costa més trobar persones que sàpiguen escoltar. Jo estàs parlant amb una persona, amb la teva parella, amb un amic, una amiga, i li estàs explicant una cosa i et diu, bueno, jo és que a les 8 me n'haig d'anar. Bueno, pues, encara que no t'interessi massa, espera't 2 minuts, no? No, perquè quedes la persona que explica. Cada vegada anem més, cada un va a la seva, i escoltar costa molt. I amb una parella, pues, el diàleg, un escolta i l'altre parla.
Sí, totalment d'acord. És que realment fa falta tenir temps per l'altre. Mm. I a vegades també oblidem aquest objectiu d'estimar-nos, no? Ja queda com relegat, queda com ja superat, no? I és una feina, pues, bueno, una mica diària. El que també hi ha estudis psicològics que són molt interessants, que han estudiat parelles en tipus laboratori i han predit, o sigui, el psicòleg moltes vegades el que fa és prediccions, no? Bueno, en teoria són encertades perquè, bueno, s'utilitza el mètode científic, però es fa predicció de com una persona, una parella discuteix, la manera en què discuteix, quina probabilitat té d'èxit d'aquesta parella que continuï en el temps. Què vull dir amb això? No és tan important la discussió en si, sí, mentre que hi hagi un respecte, no? I estem Clar. Parlant d'uns mínims, sinó la manera en la que ho fem. I què vull dir? Que a vegades, amb aquesta interpretació de l'altre i d'avançar-nos al que està dient i de no escoltar, tal i com tu dius, però que això són habilitats que haurem d'aprendre no només per la parella, sinó per la feina, per nosaltres mateixos, pels amics, doncs si no intentem ser habilidosos amb tot això, el que fem moltes vegades és interpretar inclús coses que l'altra persona no ha dit. I les entenem, i el nostre cervell les està assimilant com a verdaderes, eh? M'explico, no és que un altre estigui negant, sinó que en aquell moment on les emocions estan a flor de pell i on estàs ofuscat, és millor parar i, si de cas, ja parlarem en un altre moment. També s'ha de saber intentar, aprendre a parar segons quines discussions, en quin moment.
Què és què podem considerar una relació sòlida?
Bueno, una relació sòlida, des del meu parer, és una relació que, malgrat les crisis, perquè sempre n'hi ha, o més o menys estan establertes dintre de lo que és la parella, hi ha un objectiu comú en seguir endavant, no? En veure i reforçar, això és molt important, les parts positives de tenir parella. O sigui, les parelles que, anant a l'exemple del laboratori que t'explicava abans, psicològic, amb parelles reals, que bueno, els van estar filmant, etc., amb consentiment d'ells, està clar, doncs les parelles que, malgrat les discussions, ho feien d'una forma més amistosa, amb més ganes de tirar endavant o dient, escolta, més que jo vull estar amb tu, o reforçant aquells ciments positius d'estar en parella, aquelles avantatges positives, tenien molt més probabilitat d'èxit. Clar. Les que reforcen només els aspectes negatius, aquests es fan molt grans, massa grans a vegades, i són insuperables, insalvables. Clar. També. No? És més probable, lògicament.
Seguint el fil d'això que dius, Mariló, les parelles que visiten, que van al psicòleg, que tenen problemes i decideixen anar amb un psicòleg, creus que tenen més probabilitats? O sigui, tenen alguna cosa ja de guanyat per poder arreglar la seva situació, anant al psicòleg, els dos?
Sincerament, sí. I si no és amb aquesta relació, almenys amb futures.
Us hi servirà.
Sí. En quin sentit? A veure, quan un té alguna cosa que l'amoïna, pues què fa? Jo, almenys personalment, i crec que tothom en general, busquem respostes des de què passa des dels amics, tu com et va, com soluciones clar. Això, des d'internet, des de llibres, des del psicòleg, etc. I busques eines i estratègies, estratègies, recursos per intentar millorar això. I això és aprenentatge. I això és intentar millorar. I això ja és molt de guanyat. I, bueno, també s'ha de dir una cosa. A vegades la parella no està d'acord. Un diu, no, el problema el tens tu. Jo, re, no? Això també passa. Sí. Moltes vegades, si una de les dues persones de la parella pot treballar, encara que sigui individualment, sobre ella mateixa i sobre la parella, normalment també, de rebot, s'exerceixen canvis en l'altra part de la parella. O sigui, que sempre és positiu. Buscar recursos sempre és positiu. És un aprenentatge personal que va més enllà de la parella, també, sinó de creences, distorsions cognitives que hi ha darrere, sobre l'amor, sobre el que hauria de ser i no és, sobre expectatives, bueno, sobre l'exposicionament de la vida, va més enllà.
Evidentment, l'èxit ha de ser el que vulguin els dos, no? No un que ho vulgui arreglar la situació i l'altre que digui, no, és que jo em vull separar.
Clar.
Aleshores, poc podrà fer el psicòleg.
Sí, sí, poca cosa podrà fer. Si un es vol separar, realment, pues t'has de separar, no?
Clar.
Però, bueno, però repeteixo, crec que és un aprenentatge per un mateix, que va més enllà de la situació d'aquella parella. Jo crec que quan es va madurant i quan vas tenint més recursos o almenys més ganes de buscar-los i de posar-los en pràctica, perquè no només és coneixement, sinó posar-ho en pràctica, actuar, doncs et servirà per futures relacions i per tu mateix.
Mariló, si els nostres oients et volen trucar i et volen demanar hora o consultar-te alguna cosa, on et poden trobar?
Bueno, pues em podeu escriure un email, us dic que l'email, marilor, acabat amb R, 08@gmail.com.
Molt bé, quins rols s'exerceixen en la parella en general? Quins rols creus que s'exerceixen més en general?
Clar, a vegades, bueno, hi ha un que jo me'l conec més, que és el de la dona més submissa i l'home més dominant, no? Un exemple, podria ser a l'inrevés, no té per què ser la dona submissa, eh? Però, bueno, llavors és aquesta parella que potser ja a l'inici ell pues, té una feina millor o que té més prestigi social, llavors té un millor cotxe, per dir, aquestes eines o bueno, objectes o estil que et dona com una sensació d'un estatus superior i, bueno, tu no ets molt conscient, però vas a lo millor al restaurant i la parella vol un vi d'una determinada marca, etc. I la dona pues, no li interessa en absolut el vi, però ja no hi ha una negociació, no? Ja, escolta'm, ja que et convido a sopar per dir alguna cosa, doncs, pues, escolta'm, adapta't i pren el vi que jo vull, no?
Clar.
Llavors, bueno, clar que està bé potser fer coses en un moment donat per l'altre, no? Però no tot val, no tot val, i també s'ha d'anar en compte a vegades amb els rols perquè després van quedant, no? I a mig llarg plaç això ja potser queda com a normalitzat i no té per què ser-ho.
Segons tu, és important la manera en què es va conèixer una parella? La manera en què s'han conegut aquella parella.
Yeah.
Té importància a la vida de sempre que continuïn més junts? O...
Jo crec que té poca importància. Okay. A veure, des de des de la idealització o la idea romàntica de vaig a comprar el pa i, sí. I el noi de darrere em veu, el miro i ja està, que és molt romàntica i de pel·lícula.
Per les pel·lícules,
no? Que es separen i se'n van a viure a un edifici. Resulta que el veí també molt guapo i també està sol i es troben, es coneixen i ja està, no? tot pot passar en aquesta vida, però bueno, crec que és poc probable. Des de lo millor que estàs col·laborant amb una ONG i trobes una persona amb uns valors determinats que són similars a tu, però també pot funcionar malament la parella. Vull dir, des d'internet, aplicacions... No, jo crec realment que té molt poca importància. De fet, lo important no és com et coneixes. Home, clar, si et coneixes atracant un banc, no sé com dir. Ja és un altre tema, no? M'explico, però si no, lo important és el desenvolupament posterior.
Clar. Segons tu, existeix l'home o la dona ideal?
No, jo crec que no existeix. I si no, on vas a buscar-lo i on reclames, no? Per dir-ho d'alguna forma. Clar. No, crec que no.
Bé, estem parlant de l'amor i, home, què millor que escoltar a Django amb Amar.
Estàs escoltant L'Hora Mèdica, amb Marc Rius.
Amar es el cuento de nunca acabar. Dejar un mensaje flotando en el mar. Amar es el norte que busca el imán. Hablar por hablar, señales de humo. Amar es la prisa de un día normal. Bañarse a la sombra de un cañaveral. Fiarse del beso de un loco de atar. Amar por amar, veneno divino. El mapa del mundo al revés, andar de cabeza, pensar con los pies, amar es la isla que nunca existió, amar por amar, un duende en apuros, amar es un paso que pisa por dos, el sol y la lluvia diciéndose adiós, amar es la firma que busca el papel, un copo de miel, castillos de arena.
L'Hora Mèdica, un programa patrocinat per TIM 2000. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43.
Molt bé, doncs nosaltres continuem a l'Hora Mèdica. Anem a obrir les línies telefòniques per si algun oient té alguna, ens vol explicar alguna anècdota de la seva vida de parella, alguna discussió que hagin tingut, alguna cosa, o volen fer alguna pregunta a la Mariló Ríos, que avui està aquí amb nosaltres, doncs poden fer-ho marcant al 93 409 2771 o 93 409 2772. Avui estem parlant de la parella. Molt bé, doncs, en general, les crisis de parella, Mariló, solen passar, són passageres o ja és definitiu?
Bueno, són com les crisis personals, no? Van passant, definitives, si queden allà encallades com a definitives i no es resolen, és que no hem après res, és que no hem anat més enllà i no hem madurat. Llavors, una crisi que no s'acaba de solventar, pues, segurament és perquè tampoc les persones que estaven allà o realment ja tenen un desamor massa gran i realment bueno, hi ha poca felicitat, no? Llavors sí que realment, en el moment que sigui, pues, s'ha de deixar, no? Si realment està provocant un neguit important i no hi ha manera de resoldre-ho, doncs millor deixar-ho. Tampoc s'ha de viure com un fracàs.
Clar. No, hi ha gent que ho viu com un fracàs.
Sí, sí, ho entenc. Entenc perquè... I, de fet, el llenguatge sobre aquest tema ha canviat, perquè fa uns anys jo recordo aquesta frase famosa de ha refet la seva vida, no?
Sí.
I ara, en canvi, no es diu. I que no es digui, diu molt de la maduresa, crec, col·lectiva en aquest sentit, no? Per què dic això? Perquè, a veure, ha refet la seva vida. La teva vida l'estàs refent sempre, per dir-ho d'alguna forma.
Vol dir que no s'havia tampoc desfet.
Exacte, no tant. M'explico, és com entendre-ho que forma part de viure, del que és viure i arriscar-se, i que, bueno, que pot ser així com pot ser d'una altra forma, el que et deia, bé si em caso i bé si no em caso. Tot forma part de ser humans, i entendre-ho així i no donar-li més gravetat o més dramatisme ens ajuda molt més a ser funcionals.
Clar.
Estar en millors condicions de salut. No hem de refer res després. És canviar unes circumstàncies, una nova adaptació.
Si realment coneixes a la teva parella, has d'endevinar el que pensa, sent i necessita a cada moment?
Sí, aquesta pregunta m'agrada molt que me la facis, perquè és una distorsió cognitiva molt gran. Els psicòlegs cognitius intenten anar en les teràpies de parella, etc. Li donen molta importància al pensament, quines creences hi ha darrere de tot això que ens fan actuar d'una forma determinada, no? Llavors, això és una altra idea romàntica, idealitzada, del que és l'amor, no?
Yeah.
I no, realment, per molta complicitat que hi hagi, està molt maco, és que només faig així si ja m'entén. A vegades t'està mirant i està pensant en una altra cosa, com som les persones en el dia a dia, o jo estic realment, és que ni estic parant atenció moltes vegades. Això ens passa a la feina, amb la família, però si t'he dit que això no t'ha sentit, perquè cadascú a vegades està amb altres coses. Quan els missatges són importants, t'has d'assegurar que arribin a la persona. ¿Vale? Dir-li, vull dir-te una cosa i és important. I realment aquesta persona, la teva parella, et pot estimar molt, però realment no té necessitat ni crec que fa falta que endevini què està passant pel teu cap, perquè moltes vegades ni ho saps tu el que pot passar-te en aquell moment, no? M'explico. No.
Esclar.
Està molt idealitzat, molt immadur, diria jo. I és maco, però crec que no. No s'ajusta a la realitat.
Clar, a més que si la parella està tot el dia, no sé, perseguint-te o intentant veure com ets, que et fa gràcia, que no et fa gràcia, pot arribar un moment a ser empalagosa, no? A cansar-te. Cadascú necessitem, això ho dieu vosaltres els psicòlegs molt, un espai.
I tant. Si estan allà, i què? Com estàs, carinyo? I què necessites?
Clar.
I què, al final, no? El que et fa, jo crec que és inhibir-te, no? Dius, ai, no, re, no necessito re, no, quedo com estic. No? Ha de ser una cosa més fluida, sí, més natural. Quan més natural, millor. Quan les relacions són més de tu a tu, molt millor. Clar. Hi ha una altra frase que també et vull comentar, Marc,
sí,
a veure, hi ha amigues o conegudes, no sé, dones, en aquest cas, que a vegades parlen de la parella o em tracta com una reina o com una princesa.
Jo també n'he sentit amics d'aquest.
Molt així, aquests comentaris, no? I què penses tu? Què penses tu d'aquesta frase?
Home, a mi no m'agrada massa, perquè jo penso que la persona t'han de tractar com el que ets, com una persona, no cal com una princesa i com un príncep. com ets, i no, res més.
Jo estic d'acord, eh? A veure, aquí anirà a gustos de cadascú, perquè, sí, com diem, és la interpretació que es fa i el simbolisme que hi ha darrere del llenguatge. Però realment el llenguatge és molt important i ajuda molt a posicionar-se davant de les coses, llavors, i de les situacions. Parlar com em tracta com una princesa, no sé, sí, crec que no toca. Crec que la relació ha de ser molt més d'igual a igual.
Clar.
I són, en principi, les que tenen més probabilitat d'èxit, perquè els dos funcionen, no hi ha un per sobre de l'altre, o perquè, no sé, princesa, reina, sembla que l'altre hagi d'estar als teus desitjos,
sí,
és que no sé,
sí, clar,
no?
Clar.
I, bueno, el mateix que tu amb l'altre, no? Llavors, no sé, crec que no toca.
No, jo això ho trobaria bé que ho digués una princesa. Em tracta com una princesa, llavors sí. Però, clar, que digui una persona normal, doncs no, ja no li veig tampoc massa dient. Si una parella es vol i s'ha d'acceptar ella tal com és, sense intentar canviar-la, l'has d'acceptar com és, la parella, si l'estimem molt, o hem d'intentar, mica en mica, pues, que canvi, que... Si no li agrada el futbol, yeah, que ens acompanya al futbol, si no li agrada venir al mercat de Coll Blanc, que vingui al mercat de Coll Blanc, o a l'altre mercat, el que sigui.
A veure, amb això que deia abans, de que sembla que les parelles que funcionen millor són les que són amb relacions més igualitàries, hi ha una acceptació de l'altre que no tot és vàlid, tampoc, eh? No perquè sigui la nostra parella tot i cap, ni a l'inrevés, ni l'altre ens ha d'acceptar tot. Vale? Hi ha coses que no, doncs per valors que tinguem o coses importants que no ens hem de sacrificar entre cometes o digue-li com vulguis per l'altre ni per l'amor, tot fins a cert punt, no? I amb això d'intentar canviar, el que passa és que si no és una relació igualitària, o sigui, si tu vas al futbol perquè el vols acompanyar un dia, doncs crec que és bo dir-ho, jo vaig avui per acompanyar-te, però a mi no m'agrada,
no
vindré cada dia, no?
No.
Tu ves, sí, clar que sí, no? Què vull dir amb això? Amb això t'estàs posicionant i explicant què hi ha darrere de la teva conducta, que és una mica tornant al que parlàvem al principi. Per què ens comportem? Què hi ha darrere d'això? Perquè tots podem anar al futbol, però cadascú té un objectiu diferent d'anar al futbol, no? I, per exemple, en el meu cas, realment seria només per acompanyar aquella persona, pues, per fer-lo feliç aquell dia i perquè m'ho ha demanat. I si realment és important per aquella persona un dia determinat, també demanar-ho. Mira, és que em fa molta il·lusió que vinguis. Normalment, quan algú et diu em fa molta il·lusió i tu te l'estimes, realment vols fer-ho. M'explico, la manera en què et demanen les coses també ajuda molt a la manera en què tu respons. I això per mi és una relació més d'igual a igual, no?
Anem a recordar els telèfons del directe 93-409-2771 o el 93-409-2772 per si tenen alguna pregunta a fer. Els imants, no sé si has vist els imants aquestes, les peces que imanten, si es posen junts, separen.
Sí.
Els caràcters oposats s'atreuen?
Sí, pot ser, clar. Això em recorda una mica, no sé si ve a cuento ara amb això que em preguntes, però també he sentit a vegades amics meus, homes, que m'han dit, és que saps què passa? Que quan em comporto com un xico malote, no? El típic malote, doncs em funciona millor amb les dones, però quan sóc un bonachón, quan em porto bé, doncs no tinc tanta resposta, no? Doncs, clar, que és això... l'oposat a la dona, el que està buscant, no sé, per dir un exemple, no? Podria atraure's una persona amb l'oposat, però no sempre tampoc té per què ser així.
Yeah.
Per què? Perquè també a vegades, si ets de la mateixa forma, també tens com més fàcil, a lo millor, hobbies o maneres de divertir-te, etc. No crec que sigui ni més ni menys... que siguis diferent perquè t'agradi més o menys. A vegades és una mica la idealització, no? Si és una persona pues, amb èxit i tu pues, no creus que no el tens, pues, bueno, lo idealitzes i t'agrada, t'atrau aquella part, no? Però hem de ser conscients perquè també és una part només. La persona l'hem de mirar en global. I respecte a això del malote és que em fa gràcia perquè realment tornaria al que parlàvem al principi. I volia treure aquest tema perquè més d'una ocasió que m'ho han comentat, crec que llavors en aquest cas a vegades el malote, per definició, sempre farà patir a la dona.
Clar,
no? Igual que una dona malota, a l'inrevés.
Sí, sí, sí.
No? Llavors realment a ningú ens agrada que ens facin patir.
No.
Llavors crec que... o més, o que ens facin patir més del que toca, no? Llavors crec que aquí torna a sortir el que deia l'Anna Botton, no? Que és la manera que ens és familiar d'entendre que hem de ser amats, com hem de ser amats, que, amb les que té relació amb les nostres experiències primeres sobre l'amor. I amb el malote pues, entraria la gelosia, potser, o entraria en altres aspectes, no? Que ens fan patir, que no ens agraden, però que creiem que és una manera de que ens estan estimant. Com si creiéssim que allò és l'amor verdader.
Clar, clar. Qualsevol sacrifici per la parella podríem dir que és vàlid?
No, clar que no.
No.
Jo crec que no. Hem de fer coses per l'altre perquè estimar és... Jo entenc, estimar o amar algú és generositat i és estar amb ganes de fer-lo feliç i ho fas perquè vols. Llavors, no és tan sacrifici, m'explico? Quan acompanyes algú a la feina, en cotxe o coses així, és un sacrifici relatiu. Vols realment estar amb aquella persona i gaudir d'aquella estona, no? I ho fas pensant en ella, no? Amb la teva parella, perquè l'estimes. Si es converteix massa en sacrifici, difícil i t'estàs deixant coses tu de tu mateix, ja no... Potser tu has de repensar, no?, una mica més.
Tu creus que amb la parella cal compartir-ho absolutament tot?
No, clar que no.
No.
No, tu també ho penses igual.
Sí.
No, ni cal, ni fa falta, ni una parella... no té que cobrir totes les nostres expectatives ni tot el nostre temps, i si no, com dèiem, pot ser inclús ser una mica empalagós, no? I
clar,
de què parles i de què si no hi ha estímuls nous per una altra banda, no? O coses diferents, no?
Si l'espurna s'acaba en una relació, ja podem dir que no hi ha res a fer? O...
Clar.
Això n'hem parlat una mica abans, però bueno... La xispa aquesta, l'espurna de la vida.
Clar, jo crec que per definició, l'amor, com que va passant aquelles etapes, no?, d'idealització i després ja de decepció, no?, per això si està més ajustat, encara que hi hagi idealització, no serà molt gran i la decepció no serà tampoc tan fonda. Doncs, lògicament, ha d'acabar, o ha d'acabar, almenys ha de baixar. Això està clar, no? No podem viure amb aquell estat d'excitament, de l'enamorament, del principi, les papallones i tot això, perquè al final acabaríem malalts. Si això
sí, això ho dieu tots els psicòlegs,
sí,
que al final acabaríem...
Sí, sí,
o podríem arribar inclús a morir, aquell amor tan intens.
Sí, o morir d'amor, no?
Sí.
O les cançons, o Werther, sí que es va suïcidar per amor. Tot això és una idea també, això, molt romàntica, molt de sacrifici, molt idealitzada, no? Però no acaba de ser real. Realment, clar que hi ha coses a fer. Suposo que amb la relació, quan vas deixant l'espurna, però va creixent aquesta maduresa i maduresa individual dels dos que van evolucionant com a persones i després com a equip, apareixen d'altres espurnes, potser, no? Mm. O projectes en comú, o d'altres coses noves. És una espurna, crec, diferent.
Diferent. O sigui, a la mesura que vas posant anys, que la parella va fent anys.
Sí, per exemple.
Clar.
Sí. Per exemple, pot ser doncs, projectes junts, viatges junts, anar més enllà també de la parella. A vegades també un ha de sortir només de mirar-se al melic, no?, d'un mateix, sinó coses que et facin sentir bé, anar més enllà. Llavors, és un altre acompanyament. Llavors,
clar,
és una altra espurna, però i tant.
La setmana passada vàrem parlar de la sexualitat amb la gent gran,
sí,
i realment és, bueno, això que dius tu, que va canviant també com tot, com aquesta espurna, doncs és diferent.
És diferent. I també hi ha una cosa, a vegades diuen, no, és que ja no tinc ganes, no? O com quan dius, no, és que no somric perquè no tinc ganes. Però realment, encara que no tinguis ganes, si poses un somriure a la boca sense ganes,
clar,
ja mobilitzes i el teu cervell, estàs més a prop de sentir-te content. M'explico?
Sí,
o sigui, que
sí,
si l'espurna
sí,
també ha baixat a nivell sexual, també val la pena fer una mica de fantasia, no?
Clar.
I imaginar perquè torni a haver-hi. I només amb aquesta actitud ja estàs més a prop,
clar,
de que
clar,
torni a haver-hi l'espurna primera. No amb tanta intensitat, segurament, però bueno.
Sí. Diferent. Mariló, si hi ha gelosia és perquè hi ha un veritable amor?
No, jo crec que no. Els gelos Es pot tenir gelos en un moment puntual, perquè sí, perquè tu t'estimes algú i veus que estem en un, no sé, en un restaurant i el cambrer, no sé, mira la teva parella i, a més, és un cambrer que veus que és guapo, coses d'aquest tipus, val? I dius, ostres, m'he sentit gelós. Però, bueno, sentir-te gelós en un moment donat no implica que vulguis controlar aquella persona o que desconfiïs. A veure, si no hi ha confiança i no arribes a l'altre, poca cosa es podrà fer, llavors... Amor, entraríem amb el mateix. Crec que no seria un amor. Seria un amor que creus real quan en realitat el que farà és fer-te mal, fer-te patir a tu i a l'altre. Per tant, no arribarà enlloc.
Sí, perquè m'imagino que la persona gelosa deu patir ella i segurament fer patir a la parella.
Sí, aquí, i clar, també tant patiment no toca, no?
No,
ja,
no
ja complicat és tot, no, compa?
Sí, tant.
És intentar preguntar, però què et passa, que per què et poses gelós, si ja veus que no, si jo t'estimo a tu, no sé, suposo que són aquest tipus de conversa, però si la cosa segueix i no... No té sentit, no té sentit.
Suposo que a vegades la gelosia deu ser motiu de separacions.
I tant.
Segurament hi ha agressions que hem vist.
I tant, sí.
Barrejades amb alcohol, potser, o substàncies.
Sí, les substàncies també, clar, desinhibeixen i poden ajudar realment, sí, a ser molt, a tenir conductes molt més agressives. Malament, hi ha un intent de control, però la gelosia, en realitat, moltes vegades el que porta darrere és por a que t'abandonin.
Clar,
por a ser menys que que la persona de la que tens gelos, no? Llavors entra una competitivitat que no és sana. Pot haver-hi competitivitat i és lògica entre tothom en un moment puntual, però tu n'ets conscient d'això i ja està. No passes a estar, com es diu, encallat, no?, amb aquestes idees i donant-li voltes i fent-les més grans. Clar. Això és una pèrdua d'energia terrible, molt gran.
I tant.
I que no la canalitzes per coses més productives.
Diuen que la persona gelosa també és un nivell d'autoestima molt baix, no? Que es considera poca cosa per aquella persona i sempre està patint perquè em deixarà.
A més, la persona gelosa està només focalitzada en això.
Clar.
I veu senyals i on no hi siguin, no? Sí, o sigui, sí. Ja és com que el teu cervell és com un radar i només busca senyals per això, no? I s'entra en una espiral que és que no és madura, no és sana.
Discutir pel que estem veient a la parella és dolent?
No. Discutir, a veure, és el que dèiem abans. Principalment, el bo de la discussió són dues coses. Què és el que hi ha darrere de la discussió? O sigui, el simbolisme d'allò que està passant. És a dir, per aquella persona és molt important, per exemple, que cada diumenge anem a dinar a casa dels pares, no? Un tema també d'aquests que acostuma a passar molt. I l'altre no vol, no li ve de gust, perquè són els pares de l'altre, no? Quin simbolisme hi ha darrere? No vol enfrentar-se als pares per dir que no? Vull dir, si això es pogués parlar i escoltar, i amb cert autocontrol i cert respecte i veient la perspectiva de l'altre, no només la d'un, és possible anar amb una negociació i llavors amb una conciliació, ¿vale? Però la discussió en si no seria dolenta. El problema és quan no es resol i llavors entra una altra discussió i va sobre aquesta i això va creant una muntanya, no? I ja hi ha malinterpretacions, etc. I ja l'únic que es reforça és la part negativa de l'altra, que sens dubte hi ha, igual que tu, però ja no es veu res de positiu.
Mariola, és normal que la parella, després d'un temps de relació, entri en crisi? Això es considera normal o no?
Bueno, a veure, lo normal i no normal simplement a vegades és per tema de freqüència. Quantes parelles entren en crisi després de 10 anys de viure junts o 15? D'alguna forma, d'una o altra, pues sí, pel desgast del temps ja sembla que pot haver-hi una crisi. Però també hi ha crisis perquè una d'elles, per la feina... s'han d'adaptar a una nova situació. Llavors, aquí entrarà molt en joc també les característiques o els trets personals de personalitat de cadascú, no?
Clar.
Si ets més rígid, més flexible... Crisi, sí. Des del primer dia a l'últim, el fet de viure pot haver-hi crisis. Quantes? Home, si n'hi ha moltíssimes, doncs el desgast és major,
clar,
no?
Tu creus que la solució a la crisi d'una parella és tenir un fill?
Bueno, jo crec que no... Però no dic que no hagi pogut funcionar algú, no? Clar, no ho sé, com, potser hi ha parelles pues, que sí, que diuen, mira, és que vam tenir un fill, però tenir un fill amb les complicacions que suposa aquesta nova adaptació, doncs si ja no estàs bé amb la parella, potser sembla d'entrada anar a complicar-ho massa, no?
Clar.
I no deixem de parlar d'un altre ésser viu que requereix tota la nostra atenció, que
Clar.
També la parella normalment queda una mica relegada a vegades, almenys
Clar.
Els primers mesos de vida del nadó.
És quan realment coneixes a la parella... Junts, clar.
Sí.
És quan tens més, i tant. Existeix alguna estadística que indiqui quins moments són més freqüents per les separacions?
Després de 10 anys de matrimoni, 15 anys, pues, crec que més o menys aniria per aquí, matrimoni o viure en parella, però no... clar, això està bé, les estadístiques, però fins a cert punt, perquè també tu dius, bueno, i si jo sóc dels que no em toca l'estadística, però...
Clar.
Però em toca separar-me, què més em dona, no? Ja. M'explico. Però sí, home, després de 10 anys o així, sembla que sí, que seria més probable.
Amb una parella, quines són les situacions més importants que porten a desembocar en una de separació? Quines són les més habituals o les més importants?
Quins problemes són més...
Sí.
Sobretot jo crec que, passi el que passi, és la manera d'afrontar-ho. O sigui... Hi ha el simbolisme, el que dèiem, és que el simbolisme que hi ha darrere de les circumstàncies que passen. Per exemple, fets tràgics com perdre un fill. Realment hi ha parelles que, malgrat tot, segueixen, no? I hi ha d'altres pues, que això és com el punt i final. Però realment, segurament ja dintre hi havia un sostent o més sòlid o menys, no? Llavors, quines són les circumstàncies en les que més freqüents que es pugui separar una parella? Jo crec que qualsevol, en el sentit de la maduresa que tingui cadascú per afrontar les ganes que tingui i el reforç que es faci de l'altre, si més positiu o només negatiu. Si no s'acaba de tenir un mínim de confiança amb l'altre, d'arribar a l'altre i de veure l'altre com algú que t'aporta, no hi ha molt a fer. O pots estar casat, però no gaudir-ne, no?
Que ha de ser trist, també, això.
Sí, també, però bueno, és una opció. Uh-huh. La idea és que podem escollir, tenim opcions, i és la nostra responsabilitat decidir què volem. I si no decidim res, ens estem quedant com estem. És a dir, també estem decidint, però de forma passiva. Molt millor actuar.
Les pors inconscients poden trencar amb una parella? Poden fer que se separi una parella?
Sí, les pors que tenim realment... Queden molt amagades aquests fantasmes i el pitjor de tot és que com li pots explicar a la teva parella aquestes pors si moltes vegades tu ni les saps, perquè quan les tens una mica les amagues.
Yeah.
I les amagues amb altres coses. I, per exemple, les amagues amb gelosia. O les amagues amb control de l'altre. O les amagues sent hostil. O una mica desconsiderat. Però en el fons... És por que tens,
clar.
No? Però, clar, molt difícil. Si no et coneixes tu una mica i passes un temps parlant amb tu i intentant resituar les coses, com li faràs saber a l'altre? És
clar.
Que llavors aquí sí que és molt complicat.
Si ja tens per l'última pregunta, davant de les separacions que podem... Què han de ser, optimistes o pessimistes? I una altra pregunta, les persones que es casen per amor, creus que la relació dura més?
Bueno, et pots casar per amor i acabar en desamor. Clar, millor si et cases amb amor que no, això està clar. Per començar alguna cosa, sempre amb amor i amb positivisme, no?, i amb ganes. Però com es desenvolupi, no se sap.
Vols donar-nos algun consell a les parelles?
Sí, volia... Bueno, jo fa molt de temps vaig comprar aquest llibre, és Con el amor no basta, de Aaron Beck, que és un psicòleg cognitiu, i està ple el llibre d'exemples, de casos, de parelles en els quals la interpretació, les creences i els conflictes estan cada dia passant amb elles, amb situacions en les que ens veurem reflectits. I també pues, posa una mica com resoldre o no. O sigui que és un llibre, ja és de l'any 80 i pico, 90, o sigui, ja té uns quants anys. Però crec que està en vigència totalment avui en dia.
Molt bé, repeteix-nos on ens poden trobar els nostres oients.
Sí, en poden escriure a l'email marilor, acabat amb R, 08, @gmail.com.
Molt bé, doncs, Marilor, moltes gràcies per haver vingut aquesta tarda aquí, que ens sona que sabem que tenies una agenda una mica complicada, però t'ho agraïm molt. Gràcies.
Gràcies, Marc.
Fins una altra. Fins aquí l'Hora Mèdica. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimecres, com sempre, com cada tarda, a les 5 de la tarda. Nosaltres ja estem preparant nous temes que esperem puguin ser del seu interès. Que tinguin una setmana plena de salut. Adéu-siau, bona tarda.
L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. Un programa patrocinat per Team 2000. Team 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. Team 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43.